Bé, situem-nos per començar en el darrer ple municipal, en aquella intervenció d'un dels veïns del passatge de mossèn Fèlix Clarà, fent referència a aquell local que neguitejava els veïns des de feia setmanes, perquè veia que s'hi estaven fent obres, que allà estaven passant coses. Aquests veïns que es varen posar en contacte amb l'Ajuntament, però que van mantenir un neguit durant molt de temps. Regidora Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Bé, els veïns han tingut aquí un paper important i l'Ajuntament, d'alguna manera, ha rebut aquest paper dels veïns i li correspon una acció que ara ens explicareu, que els propis veïns, diguem-ne, no sé si poden fer-la, els veïns, aquesta, o li correspon més a l'Ajuntament?
Li correspon a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament, eh?
Sí.
Bé, vos direu.
Doncs bé, doncs vull recopilar una mica l'històric d'aquesta llicència que ens va donar molts i molts problemes abans de la seva aprovació, una llicència d'obra menor.
Recordem, passatge mossèn Fèlix Clarà 12.
Sí. Doncs se li van dedicar moltes reunions, moltíssimes, amb el promotor, amb qui portava doncs aquest projecte a la seva aprovació, perquè ja sospitàvem que volien fer una activitat doncs no permesa, no? I quan finalment es presenta un projecte doncs que reuneix totes les exigències, i li asseguro que eren moltíssimes, doncs estem obligats com a administració a concedir la llicència.
Faig un parèntesi aquí, també per contextualitzar. Una obra menor què, regidora?
Una obra menor és tota aquella que no és estructural, és a dir, obres que estan molt condicionades com a reforma, és a dir, el que els consideren una reforma interior. Això és una obra, és a dir, no hi ha un enderrocament d'un edifici, uh-huh. No hi ha estructures superiors.
Segona, fins on pugueu dir, uh-huh. I més que res per aclarir també, el responsable d'aquesta obra és una persona coneguda?
El responsable d'aquesta obra, no sé dir-te si és una persona coneguda o no, i en reservaré doncs aquesta identitat, perquè el cert és que és una llicència que ens ha donat i ens està donant molts problemes, però és cert també que l'administració, i per això van convocar els veïns, està obligat a concedir una llicència perquè la llei així ho marca, són actes reglats. Una llicència que a més que tenia moltes, i té moltes línies vermelles, no? Amb plànols, amb concreció, des de la casa, des del Departament d'Urbanisme, ha estat molt curós absolutament en tot. I per això doncs, penso que aquí el que ens toca és reivindicar la feina que es va fer, que s'està fent i que es farà, amb inspeccions constants, amb dues aturades d'obra, l'anterior i la vigent. En aquests moments hi ha una aturada d'obres per una incoació d'un expedient de disciplina urbanística.
Faig aquí també un parèntesi. Es va vulnerar la primera aturada d'obra?
Es va vulnerar, no sé a què et refereixes.
Sí, en algun moment l'obra va continuar, malgrat la prohibició de continuar-la.
Això nosaltres tenim constància de que estava l'obra que estaven tirant endavant era la retirada d'allò que no formava part del projecte. Per tant, l'obra no es pot aturar perquè la condició era aquesta.
D'acord.
Però no es podia seguir amb l'execució de l'obra tal com estava prevista.
D'acord.
És a dir, que es feia retirar allò que es va constatar a través d'un acte d'inspecció que no formava part del projecte i que per tant era il·legal. I com nosaltres defensem la legalitat perquè és la primera premissa que ha de tenir una administració pública i no tenim més interès que aquest, ho dic per comentaris que vaig sentir en el ple, doncs li sumem una nova informació que avui anuncio, que és la falsificació d'un document, la presumpta falsificació d'un document públic oficial. I per aquest motiu l'Ajuntament ha decidit, doncs, hi ha hagut doncs, aquesta evidència, hem estat coneixedors d'aquesta falsificació, de presumpta falsificació, fets que es consideren molt greus, doncs executarem les mesures judicials oportunes de caràcter penal, és a dir, una querella criminal contra el fet d'una falsificació d'un document oficial.
Perquè tothom ens entengui, aquest document oficial és la llicència?
És la llicència, efectivament. Aleshores, el que nosaltres hem decidit com a administració, perquè a més estem obligats a fer-ho i perquè, insisteixo, la nostra obligació és mantenir la legalitat de tot plegat, no pot haver cap ombra de sospita al respecte, i sobretot perquè al final també és reivindicar l'extraordinària feina que han fet els nostres funcionaris, els nostres tècnics.
Entenc.
I aquí sí que vull llançar, uh-huh. si em permets,
sí.
un missatge d'agraïment de com hem estat, diguéssim, presents constantment en totes les converses que volien fer-nos arribar els veïns, els quals també vull agrair doncs, la seva col·laboració en molts àmbits. Els hem escoltat, hem estat reunits amb ells, hem anat a inspeccions una vegada i una altra, i sobretot per un motiu, al marge de l'activitat que allà es pugui fer, perquè la nostra obligació és mantenir la legalitat urbanística, i el que té permís aquesta activitat, aquest local, en aquests moments, és una llicència d'obra menor. res més, que això no implica una llicència d'activitat, i això els hi van deixar molt clar, i és el que posa qualsevol document d'aquestes característiques.
Com és la vida, a vegades, el neguit dels veïns tenia raó de ser, eh?
Sí, el que passa que també et vull dir, no? que a vegades corren molt desinformacions, no? I això és per això nosaltres hem anat sempre de cara i hem estat molt transparents i molt clars, no? És a dir, és veritat que la col·laboració dels veïns aquí és important, i també els hi van deixar molt clar que nosaltres representem a tots Sitges i que per tant la nostra obligació és atendre els seus neguits, els seus comentaris i donar resposta. A vegades no els agrada la resposta, perquè és així, eh? Però nosaltres estem obligats a defensar els drets de tothom, no només dels veïns, i en aquest cas nosaltres el que fem és també defensar el dret de l'Ajuntament a querellar-se, a fer un procediment judicial de caràcter penal contra aquesta falsificació d'un document.
Tres qüestions a partir d'aquí. Entenc que la falsificació del document pot tenir a veure amb el fet que jo falsifico un document perquè el document em permeti fer una obra que el document original no em permetia fer?
Va una mica per aquí, però tampoc vull entrar massa en detalls. Diguéssim
D'acord.
Que afegeix un element que no estava contemplat a la... Hi ha una manipulació d'un document
D'acord.
Que s'ha fet públic, a més ha circulat entre diferents canals comunicatius, i fins aquí puc explicar, perquè ja està en aquests moments mm-hmm. en mans del nostre advocat penalista.
Quines conseqüències pot tenir una querella criminal?
Home, les querelles criminals són molt serioses. Les conseqüències d'un penal, jo no sóc jurista, però realment són importants. Aleshores, el que nosaltres iniciem aquest procediment per aclarir què és el que ha passat, d'on ha vingut, i a partir d'aquí, al marge del que és el tràmit administratiu d'una llicència que no té res a veure, uh-huh. nosaltres el que farem aquí és executar la legalitat. No et puc dir-te uh-huh. exactament, no? Però un penal, té unes conseqüències prou serioses.
Per tant, afegeixo dues més. De moment, aquest local, i fins que ningú no digui una altra cosa, en stand-by per estona.
Està en stand-by, en aquests moments, com tu dius, està ja una aturada de les obres per un segon expedient d'incoació contra la legalitat urbanística, que no té res a veure amb això. És a dir, la legalitat urbanística és una cosa i aquest procediment és una altra, i fins que no refaci tot allò que s'ha demanat, doncs aquesta obra continuarà aturada. Nosaltres hem de seguir tots els procediments reglats, perquè al contrari seria a cometre per part nostra una irregularitat.
Ho pregunto perquè, és clar, com que heu parlat, per una banda hi ha tot allò que fa referència a l'obra, i per una altra banda hi ha tot allò que fa referència a l'activitat que s'hi faci allà, que són dos expedients diferenciats. Un, en aquest cas, pot condicionar l'altre? Si hi ha un procés obert des del punt de vista de l'expedient de la llicència d'obra, pot afectar la llicència d'activitat?
Podria estar vinculat. Un procediment penal pot permetre suspendre altres tramitacions, clar que sí. Això és una possibilitat. Uh-huh. Que passa que jo, hores d'ara, doncs, entendràs que no passi més informació
no.
Està en aquest moment assumint tota la informació al
l'interessat.
Advocat, l'interessat, en aquest cas l'Ajuntament. I a més, insisteixo, no? Perquè no hi hagi cap ombra de dubte sobre la feina que està fent l'Ajuntament, que crec que ha estat impecable i que vull agrair, perquè això no és la primera vegada que ens hi trobem. Quan jo vaig ensenyar un document en el ple, doncs a la vora dels 300 expedients de disciplina urbanística que portem en els darrers mesos. Malauradament ens trobem aquestes situacions, a vegades amb pocs recursos, però que actuem i actuem amb contundència, que no tingui ningú cap dubte.
Em van venint preguntes al cap... Perquè la querella va pel propietari del local o pel que està efectuant l'obra?
Fins aquí puc informar.
Fins aquí puc llegir, d'acord. Doncs anem per un altre dels debats que es van obrir precisament a l'entorn d'aquest assumpte. L'Ajuntament hauria de revisar el pla d'usos per evitar determinades activitats?
Doncs és una possibilitat, és a dir, qualsevol pla urbanístic és revisable, és a dir, i jo també parlo del POUM, del pla general. Uh-huh. És a dir, jo...
Perquè el pla d'usos no es deu tocar des de fa...
Jo crec que es va aprovar, si no recordo malament, fa 10 anys, en època del Miquel Forns. Aleshores, amb els vots favorables gairebé de tothom. Nosaltres vam presentar, per cert, al·legacions que algunes van ser acceptades com a grup. Tot és revisable, i a més està bé que s'adapti als nous temps, a les noves realitats. Em sembla que és una eina, qualsevol eina urbanística de planejament, és interessant, de planejament i d'activitat, és interessant que s'adapti als nous temps, sobretot per donar de seguretat jurídica, especialment, a qualsevol actuació de caire urbanístic. i després també escoltar una mica la realitat, no? Que és una mica el que nosaltres com vam entrar a govern doncs volíem d'alguna manera perfilar, és a dir, ens hem queixat moltes vegades quan estàvem a l'oposició que no hi havia una escolta activa i potser quan estàs a govern també t'adones que no és tan fàcil fer arribar certs missatges. Jo crec que aquest element comunicatiu d'escolta i entendre que hi ha feedbacks per part del veïnat i també dels treballadors municipals que no sempre coincideixen, però està bé debatre'ls i escoltar-los.
Ho dic per si una qüestió tan, diguem-ne, òbvia, més enllà de les activitats, aquest assumpte de l'horari, de la convivència veïnal, hi ha més sensibilitat ara que fa 10 anys enrere?
Clar que sí, perquè les activitats també han canviat molt i segur, en general, pel que jo sé, amb el meu escàs coneixement de dret, sovint diguéssim que les normes van darrere de la realitat. Normalment es legisla en funció d'una realitat i no a l'inrevés. Aleshores, cal adaptar-nos a les noves realitats, clar que sí, i jo crec que hem de ser amb això doncs, flexibles i veure quina és aquesta realitat.
Bé, doncs hem començat per aquest ítem, que no és menor, aquesta querella criminal, que interposa l'Ajuntament per presumpta... Dic presumpta?
Presumpta falsificació de document públic.
Ja està. Que és, si fa o no fa, la llicència d'obra d'aquest local del passatge mossèn Fèlix Clarà.
Correcte.
Anem per un altre assumpte que també ha estat protagonista dels darrers dies i que esclar, la regidora va conèixer de primera mà. Què us sembla que la Fiscalia hagi volgut tornar a obrir aquest procediment judicial del pàrquing de Pinsbens?
Per una banda, a veure, em preocupa el fet de que hi hagi persones al darrere, treballadors i treballadores municipals, als quals el nostre grup els hi desitja el millor. I vaig recuperar doncs, la nostra intervenció en el ple, justament, que es presentaven
les conclusions
de la comissió informativa de caràcter especial. Ple que recordo molt bé perquè jo estava vivint una situació molt difícil personal i vaig demanar que es fes de seguida i penso que va ser una feina impressionant. I
era l'any 2021, no, regidora?
Sí, al finals de febrer del 2021.
Al desembre del 2017 el plenari municipal va aprovar l'execució d'aquella obra i el 2021 es donaven a conèixer les conclusions de la Comissió Informativa de Caràcter Especial presidida per Carme Gasulla i amb el secretari Nacho Rubí.
Correcte. Aleshores, nosaltres amb aquesta comissió el que volíem, i ho van dir, no era fer un judici paral·lel en absolut, sinó aclarir doncs, totes les tramitacions i millorar els circuits, que en definitiva és el que es tracta. No? Aquesta necessitat que tenim de ser autocrítics, de fer valoració d'allò que s'ha fet bé i allò que no s'ha fet bé, i finalment es va restaurar la realitat física alterada, que era una mica l'objectiu que perseguíem nosaltres. Nosaltres no vam presentar cap querella ni cap denúncia, absolut, però sí que vam demanar que allò es restablís. No? I a partir d'aquí, la reobertura de la Fiscalia doncs, ens preocupa perquè penso que és una situació que no és desitjable per ningú, per les persones implicades, treballadors municipals i també càrrecs electes i a nosaltres ens agradaria que això acabés bé. És a dir, i per acabar bé, que a vegades he sentit de professionals de la casa, acabar vol dir que no hi hagi conseqüències cap a les persones. Això és el que vull dir. I nosaltres, doncs, evidentment, hem estat al màxim de respectuosos amb tot el procediment, hem estat solidaris amb la situació personal de cadascuna de les persones imputades i el que desitgem és que això acabi de la millor manera possible.
A anys vista, que n'han passat 7, què us agradaria que hi hagués allà? Que quedés tal com està? Que...
Home, jo crec que aquí hi havia un element de zona verda. Doncs que...
Sí, jo us ho pregunto perquè en el seu moment Carme Gasulla també va ser una de les regidores que va dir en veu alta que amb la reformulació de la zona esportiva de Pinsbens allà hi hauria un petit cacau de trànsit i de gestió de totes les persones que allà hi podrien accedir amb automòbil, amb autobús, amb el que sigui. Sí. 7 anys després d'aquella decisió de ple, ara què us agradaria que passés allà?
A mi m'agradaria que s'espongés més la zona. És a dir, nosaltres, quan estàvem a l'oposició, dèiem que hi havia una concentració d'equipaments excessiva, no? I que també generava problemes de mobilitat. I una mica sí que està passant això. Per tant, ara tenim aquesta realitat i l'hem d'entomar i donar-li sortida. Què m'agradaria? Doncs m'agradaria una zona més esponjada, amb una mobilitat millor, amb uns espais que no provoquessin cap mena de conflicte veïnal, etc. I nosaltres que vam defensar des de que estava el senyor Moliner negociant els pressupostos la creació d'un estadi d'un camp de rugbi, doncs ja vam dir en el nostre posicionament que aquell camp de rugbi per nosaltres hauria d'haver tingut una altra ubicació. Però tot i així, és a dir, amb la realitat amb la qual tenim, hem de jugar. I aleshores hem d'estar treballant amb això. I nosaltres el que creiem és que tenim un problema amb les zones verdes de Sitges, tenim un problema molt seriós, i estem intentant intervenir, és a dir, tenim molt abandonament de zones verdes que estan de qualsevol manera, i el que hem de fer és crear un pla de reforma, revitalització, restauració de les zones verdes perquè siguin dignes i que formin part del pulmó de verd de Sitges.
Aquella de Pinsbens, va, deixem-ho així, hauria de tornar a ser un pàrquing?
Un pàrquing?
Pàrquing. Si podria tornar a aparcar?
Home, per mi no.
No.
És a dir, nosaltres pensem que allò no pot ser. Tenim un problema d'aparcament, però no pot resoldre precisament una zona verda. El que hem de fer és buscar doncs, aparcaments dissuasoris que evitin aquestes situacions, que tenim una mancança d'aparcaments dissuasoris, doncs és evident, que estem intentant a través del Departament de Mobilitat donar doncs, cabuda a aquesta realitat i que al final del que es tracta és d'intentar, d'alguna manera, treure el cotxe del nucli urbà. És això.
10:37. La protecció de Kansas Pícnic i Club de Mar entra una mica en discòrdia amb un posicionament més mediambientalista de la recuperació d'aquella zona?
No té per què. És a dir, jo crec que aquest debat és una mica interessat. Per una banda, quan vam presentar el Pla de Protecció Especial Urbanística i Arquitectònic de Sitges en el darrer ple, vam explicar que el que fa el Departament de Costes quan explica quin és el nivell de protecció d'aquests equipaments, doncs ho fa en relació amb la situació que hi ha en aquests moments. Aleshores, nosaltres el que diem és que són tres equipaments emblemàtics i que el que hem de treballar és, per una banda, per intentar protegir al màxim doncs, aquests equipaments i, per una altra banda, òbviament, anar de la mà del que és la recuperació del natural de les platges.
Us ho pregunto perquè, si és pel Ministeri, no sé si m'equivoco o no, o la memòria em pot fallar, però el criteri era més de deixar allà un equipament de 300 metres quadrats i que la platja recuperés el seu espai, diguem-ne, pretèrit abans d'aquells equipaments.
Una mica és la línia del Ministeri, sí, de costes. El que passa que nosaltres el que li diem al Ministeri és que fins ara la seva política de regeneració de sorra i regeneració de platges no coincideix amb el que és precisament les polítiques mediambientals. És a dir, ha tirat molt de draga, ha tirat molt de projectes a curt termini i ara ens trobem amb una realitat que és que hem de tirar cap enrere doncs els equipaments, i això està passant a tota la costa que està afectada per als temporals, les garbinades de fa uns mesos, i aquesta per nosaltres és una situació i una solució molt traumàtica. El que li demanem al Ministeri que tingui realment un projecte integrador de recuperació de les platges, i per això anem de la mà d'altres municipis per veure un projecte que realment vagi en línia de la recuperació natural de les platges. Això afecta aquests equipaments? És que són per nosaltres elements diferents, perquè estan afectats per una sentència que en aquests moments està recorreguda en el Tribunal Suprem, que s'ha acceptat precisament doncs, aquest recurs de cassació, i hem de veure com tira doncs, aquest recurs, no? Però l'Ajuntament el que ha de fer és preservar tot el seu patrimoni, tant l'arquitectònic, cultural com el natural. Aquesta és la seva obligació i hem d'anar de la mà. Anem a veure quines són les conseqüències de tot plegat.
Però perquè és compatible la conservació dels dos?
Ha de ser compatible. Ens agradaria que fos compatible. I si no és així, anem a veure quin és el projecte que li demanem al Ministeri, perquè això és molt habitual, que ens traspassin a nosaltres les responsabilitats, les competències, quan la competència del domini és del Ministeri. Això és el que l'estem demanant, és a dir, prou de passar la pilota a les administracions més petites, amb menys recursos i que a més tenen el dia a dia molt plausible.
Tot i que algú pot pensar, home, i no valdria la pena que l'Ajuntament o que Sitges presentés un projecte sobre què vol allà?
Estem treballant per presentar un projecte, estem fent diferents aportacions, estem valorant com podrien recuperar millor la sorra de Bassarrodona, etc. O, per exemple, la platja de Sant Sebastià, estem treballant amb l'Ajuntament de Vilanova i amb els seus tècnics perquè tenim...
Que aquests dies està patint la platja de Sant Sebastià.
Està patint molt perquè la solució que s'ha aportat és evident que no ha funcionat. No? Nosaltres creiem que hi ha altres solucions i estem treballant amb un projecte de regeneració de caire natural i amb costes hem de parlar sobre això. És a dir, aquesta és la línia, no? De treballar en projectes a llarg termini que realment el que no generin és pan per avui i hambre per a mañana, que és el que ha passat amb el dragatge de la platja Sant Sebastià.
Però és clar, segurament molts us preguntaran, escolti, mañana, ¿cuándo es mañana?
No, mañana és hoy. O sigui, mañana és hoy. El projecte el tenim més o menys perfilat i ara doncs, ens toca parlar en costes a veure que, com porta, no? La seva, el seu posicionament, no? I el que li hem de demanar és que... I t'haig de dir que el contacte és constant i tenim molt bona relació amb el departament, la demarcació de costes, i estan bastant en aquesta línia, és a dir, d'implementar projectes de caire de renaturalització, el que es diuen solucions toves, és a dir, solucions que no impactin en l'entorn i que vagin en una línia del que és el Miteco actual, no el Mopo de fa uns anys, sinó el Miteco actual.
És a dir, aquella visió del Mopo d'abans que serà el que jo diga i tal, no és tan així ara?
No, jo
diguem,
penso
més que hi ha un altre... És més flexible?
Penso que sí, que també hi ha un altre perfil polític en el govern espanyol i això també es nota, no? Perquè hi ha un plantejament molt més sostenible i, diguéssim, més adient als temps actuals.
Anem a fer la pregunta i d'aquí tots els matisos. El servei de recollida de residus val el que costa?
El servei de recollida de residus, i aquí sí que m'agradaria detenir-me una mica perquè he portat algunes dades que jo crec que són interessants, no? Estem parlant d'una... En fi, d'una taxa, que és el que intentarem aprovar avui, que el que va és una mica a situar en context on l'estat espanyol no està complint els objectius europeus. Llavors, a mi m'agradaria fer una reflexió perquè s'estic sentint molts comentaris en relació a la interpretació d'aquesta llei. I la veritat és que aquesta laxitud en la interpretació de la llei fa un flac favor al sentit de la norma i sobretot a la seva aplicació, perquè és just el contrari del que fa falta en un context on el país espanyol, doncs Espanya i també nosaltres, està incomplint una vegada i una altra tots els objectius europeus de recollida de residus. Ho va fer el 2020 i ho tornarà a fer segon el 2025 i això tindrà unes conseqüències molt greus. Perquè les conseqüències, que algú deia que no hi hauria conseqüències, doncs estan especificades justament en el document que l'Agència de Residus de Catalunya doncs ens fa arribar en relació amb aquesta aplicació d'aquesta norma llei 7/2022.
Faig parèntesi aquí, abans no ens digueu les conseqüències. O sigui que, faig l'exemple, si l'any que ve Sitges no arriba al 50% de reciclatge, que ara està al 37%, quines conseqüències pot tenir això?
A veure, les conseqüències en general és que hi haurà, evidentment, unes sancions econòmiques i, de fet, l'incompliment dels objectius comunitaris que afecten els residus municipals podrien comportar que tot el país, tot l'Estat, fos sancionat. I aquesta sanció seria repercutida a les administracions públiques i qualsevol entitat que estigui vinculada al sector públic responsable, no? I a més, pot tenir una, i ja ho explica, no? El fet de que pot condicionar l'accés també als fons europeus. I qualsevol tipus de fons, és a dir, que la conseqüència no és menor. Però a banda de les conseqüències de caire econòmic, de caire d'accés a les subvencions, al final la reflexió és, amb unes xifres del 9% de recollida selectiva de vidre, de 8% de paper, de 15% d'orgànic, quan haurien d'estar al 50%, el 25, el 60, de què estem parlant? Estem parlant al final d'una qüestió econòmica o una qüestió ambiental? Ho dic perquè és evident que una taxa d'aquestes característiques té un impacte en l'economia de cadascú, és evident. Però al final el que diu aquesta normativa que cal implantar al màxim a l'abril del 2025 és que la mitjana de Catalunya en quant al cost de la recollida selectiva està al voltant dels 123,14 euros l'any per llarg tipus. El 2010 era de 74/36. Els comerços estaria al voltant dels 524/813. A Catalunya no hi ha en aquests moments cap municipi que cobreixin les taxes del servei. Aquesta és la realitat. I per tant aquí hi ha una conscienciació i un element ambiental de fiscalitat justa i verda que hem d'introduir en un canvi d'actitud i en aquesta línia va aquesta norma. I a mi m'agradaria a més ressaltar que gairebé tots els municipis tenen aquesta taxa de diferenciada de residus, però ens toca i molt fer els deures que no hem fet fins ara. Tenim una taxa que és molt baixa i fa molts anys que és molt baixa. a ningú li agrada pagar impostos. És evident que ningú, ningú. És a dir, hi ha aquest moviment antifiscalitat que s'està extenent fins i tot a la gent jove, no? Que està molt bé no pagar impostos, i quan més baixos millor. A mi em preocupa, perquè és aquest despreci fins i tot per pagar-los, ja no dic per baixar-los. La veritat és que és molt preocupant. Hi ha una enquesta recent del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que em preocupa, no? Quan se'ls pregunta si a costa de millorar, o sigui, a costa de pujar els impostos, vostè voldria millorar els serveis públics? Doncs del 0 a 10, al 0, votants de PP, Vox i Junts. I quan els hi preguntes amb els joves entre la franja, i és un estudi, és una enquesta, no estic parlant d'una interpretació, entre la paradoxa, no? Entre el 18 anys i 24, si hi ha polítiques públiques, si troben a faltar polítiques públiques d'habitatge, doncs la immensa majoria pensa que es gasta poc en habitatge i en canvi rebutgen pagant més impostos. És que hi ha un rebuig a lo públic que és molt preocupant, molt, molt.
Dues coses a partir d'aquí. Primera, al cap i a la fi, i és un parlar també, el diner públic és ara el que paga la taxa d'escombraries i en principi, diguem-ne, serà el diner de cadascú el qui pagarà la taxa d'escombraries. Fet i fet, però, el diner públic és el diner que ve dels ciutadans, també, en qualsevol cas. Quan la norma diu que serà el ciutadà qui hagi de pagar la totalitat del servei i que el servei no ha de ser deficitari, al cap i a la fi, ara, d'alguna manera, el ciutadà també ho paga quan el paga l'Ajuntament, no?
Sí, el que passa és que aquí hi ha un element, no? Que és el que té aquesta taxa, no? Que és l'element aquest de transparència. La ciutadania ha de ser conscient del que costa el servei.
Mm-hmm.
Val? Aleshores,
com aquell que va a l'hospital públic i li diuen la seva operació ha costat tant.
Que no, és de no fa gaire. És a dir, i visibilitzar no aquest lligam entre de la taxa amb el comportament ambiental és el que pretén aquesta nova llei, que no és nova, que fa 2 anys que està vigent.
Diguem-ne que s'ha d'aplicar en aquest marge.
Aleshores, la informació en continu amb el ciutadà és la que és necessària, és a dir, hem d'aconseguir aquesta modalitat de prestació del servei amb identificació d'usuari, buscar aquesta taxa justa, és a dir, aquell que contamina pagui, aquell que no regeneri pagui, però també premiar, entre cometes, bonificar, subvencionar, ajudar, baixar aquell que fa bé les coses, que és molta gent, també ho haig de dir, molta gent.
Que no recicli més és un problema de conscienciació ciutadana o és un problema que no hi ha una infraestructura prou adequada per cobrir les necessitats del reciclatge? Per tots aquells que diuen, és que arriba el contenidor i està, escolta'm, els cartrons està ple o plàstic està ple?
Hi ha una mica de tot, no? És evident que la conducta del ciutadà influeix, la ciutadà i la ciutadana, i a vegades també hi ha una certa, si m'ho permets, una certa desmotivació, no? És a dir, no som encara conscients del que representa tot plegat, i per això hem de transitar cap a aquesta taxa justa, no? Per incorporar criteris ambientals, de pagament per generació, del porta a porta, i sobretot disposar d'un full de ruta, no? Per tenir aquesta taxa que assoleixi el 100% de la cobertura del servei i que la gent sigui conscient de què és el que representa contaminar. Sobretot incorporar aquests beneficis ambientals a aquesta ordenança, que és una eina que permet vincular aquest import amb el suport que suporta cada contribuent.
Per què costa tant implantar la progressivitat en aquest sentit? És a dir, qui contamina més, que pagui més, qui contamina menys, que pagui menys.
Doncs es falten, jo crec que dades, no? I nosaltres hem aportat tot el que hem pogut a la proposta que es porta avui a aprovació al ple, no? Per exemple, el dictamen s'inclou el compromís més important que s'ha fet mai en unes ordenances fiscals, que és el nostre model i el camí cap a aquell que hem lluitat molt, que és el que deies, la progressivitat fiscal, no? Qui més té, més paga, mitjançant l'aplicació d'un índex com és l'IPREM, que fins ara no el tenia. No? I aquest compromís de que doncs es busqui aquesta aplicació de l'IPREM. També m'agradaria, no? Fent aquesta anàlisi, no? La llei ens obliga a fer aquest augment, però és veritat que al final del que es tracta és de modificar la conducta. I nosaltres el que estem treballant és lluitant per donar aquestes eines a l'Ajuntament amb el nostre posicionament i sobretot entendre que tenim molt camí a fer. I a mi m'agradaria destacar això, que ens queda molt camí a fer. I aquest camí doncs comença avui. I probablement hauria d'haver començat fa molt de temps, perquè en època de l'alcalde Forns, la taxa, ho vau explicar molt bé el dilluns, per ser us felicito, doncs estàvem al voltant dels 140. Clar, i estem en un, exactament a la meitat. És a dir, i això
diguem-ne que també va coincidir, tot plegat respon a decisions...
Sí, són decisions polítiques, però com, tu que saps molt de, diguéssim...
Jo sé lo que puedo, jo.
Fas servir molt frases i proverbis, a més, d'estos lodos, no? D'estos, doncs estem en aquesta situació. El camí, doncs es queda molt camí perquè venim de molt enrere.
Deixeu-me, doncs, que segueixim los lodos. Si l'any que ve s'aprova un nou contracte, diguem-ne... la licitació famosa del servei, probablement sortirà un contracte més car que l'actual. Algú parla d'entre 10 i 11 milions d'euros. Si això s'ha de repercutir, evidentment, en el ciutadà, la part que fa referència a la recollida de residus, que no la neteja viària, això voldrà dir una taxa superior?
Els serveis tècnics ho han de valorar, però probablement sigui així. El que passa, per això hem de treballar en tot l'aspecte de les
diguem-ne
bonificacions...
Diguem-ne que ara puja la taxa per adaptar-se a la llei,
sí.
I en el futur pujarà la taxa cada vegada que el contracte d'escombraries sigui d'un valor superior.
Pot passar, però precisament és el que hem de treballar. Com es bonifica, i això també nosaltres doncs, hem treballat, no? Per exemple, doncs, diguéssim com es pot d'alguna manera ajudar aquelles persones que els hi costa més. És a dir, perquè al final un impost, una taxa, el que pretén és redistribuir els efectes d'un servei públic i de la manera més justa i més solidària possible. A tots aquells, el que he anomenat síndrome al vice, no? que aposten de que millor no pagar i que cadascú es pagui el seu, al final el que volen és destrossar els serveis públics i sobretot en benefici d'aquells que més en tenen. Aleshores hem de ser buscar aquesta taxa justa i buscar totes les eines perquè repercuteixi a les persones que generen més residus, evidentment, i que contaminen més, però també protegir aquells que no poden arribar a cobrir com qualsevol altra taxa, per una altra banda.
Fins on sabeu? Això s'aprovarà?
Home, jo interpel·lo a la responsabilitat dels partits perquè entenguin que justament alguns d'ells van proposar aprovar aquesta llei que s'està executant allà on governen i no s'entén que aquí, especialment interpel·lo al PSC, amb qui ens hem reunit i si li han acceptat la majoria de propostes s'acordin en el no, perquè no. És a dir, jo penso que hem de ser tots molt responsables perquè al final les conseqüències no les tindrà el seu grup ni les tindrà el govern, les tindrà tot Sitges i tot l'Ajuntament. I penso que un cop tinguem aquesta informació l'hem de fer arribar a l'Agència de Residus de Catalunya perquè entengui en quina situació estem i a partir d'aquí doncs, han de prendre decisions. A mi em preocuparia, no? Perquè al final i a mi... Sí que m'agradaria fer una reflexió al respecte, no? Avui que vinc acompanyada de gent molt jove, què és el que estem transmetent a la gent jove? És a dir, quin és el missatge que estem transmetent com a responsables polítics i càrrecs electes? Que és el no por el no? Jo crec que a vegades un ha de ser més responsable quan té un càrrec electe i actuar en conseqüència i treballar a partir d'avui en tot el que sigui millorar tot el procés de subvencions, d'ajuts, etc. Que nosaltres, per cert, com a grup polític, ja vam presentar en el seu moment en el govern i que ha estat realment molt complicat tirar-los endavant.
10:53, m'ho heu posat molt bé. Qui podrà viure a Sitges amb uns lloguers de 1.400 euros al mes?
Doncs passa el mateix amb moltes altres poblacions, malauradament, i tenim un problema, perquè aquells que s'omplen la boca de l'atac constant a les polítiques que fa aquest govern són els que després van al Congrés dels Diputats i voten en contra de regular l'habitatge temporal. Aleshores, a mi m'agradaria també un exercici de responsabilitat. Les dades que tenim són demolidores.
Que sembla que acabarà això amb un decret, llei, finalment,
sí, sí.
Perquè a partir del 2 de gener... els habitatges de lloguer temporal hagin de justificar obligatòriament a qui li estan llogant aquest habitatge.
Hem d'anar en aquesta línia. És a dir, el que no pot ser és que tinguem aquesta emergència habitacional i que les lleis no ens ajudin i que per tant hem de crear doncs, aquest ecosistema legal perquè l'habitatge sigui un dret, que sigui protegit i que les polítiques públiques que no han existit durant molts anys, especialment en aquest ajuntament, vagin en aquesta línia. I per tant, nosaltres el que hem de fer és buscar a través de diferents eines. Una és la promoció de l'HPO, que la tenim en aquests moments a sobre de la taula, amb una promoció que se'n va als 488 habitatges de caire protegit, que penso que serà històrica. Dubto molt que hi hagi cap més població a la vora que hagi fet que faci una promoció d'aquestes característiques que tenim, insisteixo, gairebé preparat tota la modificació de planejament que necessita.
Preparat perquè arrenqui
arrenqui tota la tramitació. La nostra idea era presentar-lo al mes setembre, octubre, però ja està, ja et dic, que el que estem és acabant de lligar tota la tramitació urbanística, que no era fàcil, perquè no partíem de la mateixa situació que les anteriors promocions, però amb l'ambició de que el llegat que tenim, que volem deixar cap a aquests que estan aquí al darrere, que és la gent jove, sobretot, que és la que penso que està patint i molt la situació d'emergència dotacional i altres emergències, doncs es pugui quedar a viure a Sitges, perquè són el nostre present i el nostre futur.
Posem que s'arrenqui la tramitació l'any 2025?
Home, jo crec que arrencarà bastant abans, eh?
Posem que s'arrenqui el 2025.
La tramitació urbanística.
La tramitació urbanística. Sí. Aquestes obres quan podrien començar? La de tots els pisos, en general, ja ho sé, però...
La nostra intenció és que la tramitació comenci ja, la tramitació de la modificació de planejament necessària, i en paral·lel anar fent tota la tramitació diguéssim que va vinculada amb aquells que han d'executar aquesta tramitació.
És a dir, per les licitacions per les empreses que facin la...
Correcte, amb la modalitat que penso que és la més adient, que hem d'acabar de perfilar-ho, però la més ràpida, la més adient i la més necessària perquè la nostra gent jove, la nostra gent gran, la nostra gent com tu, com jo, que pateix doncs, la necessitat de quedar-se a Sitges perquè no pot pagar-se doncs, un lloguer o un, ja no dic una hipoteca, doncs pugui tenir una, com a mínim un horitzó proper de que realment hi ha un objectiu i que el tindrem, que es faci realitat abans que acabi la legislatura.
I és el que anava a dir. Això vol dir començar les obres quan?
Normalment les obres tenen una durada. La nostra idea és començar el més aviat possible, parlo d'un any i mig aproximadament, com a molt. Sempre, si tot va com el ritme que nosaltres volem marcar.
Que es poguessin començar el 2025?
Aquesta és la nostra idea, Vicenç. Aquesta és la nostra idea i sobretot el nostre desig. I per això estem treballant, perquè aquest és el gran objectiu d'aquest govern. Donar resposta a aquesta emergència habitacional, que és un drama en aquests moments a tot arreu. És un autèntic drama i la veritat és que fa caure l'ànima al terra, no? quan veus les situacions de tot tipus. No? Ja no parlo, insisteixo, de gent jove, sinó gent doncs, també d'una certa edat que doncs, no li renoven el lloguer i que ha de marxar i ha de buscar una altra solució o viure en una habitació d'algú.
Dues qüestions més. Penúltima. Què en penseu que Fets per Sitges hagi ja desistit dels seus compromisos amb el pacte que va signar el 16 de juny de l'any passat?
Mira, jo recupero una mica el que he dit abans de la gent jove, no? Que a vegades no m'estranya que es desafectin de la política, no? Perquè les paraules, el llenguatge, doncs penso que són importants. I nosaltres tenim una responsabilitat. Fets per Sitges pot estar enfadat, dolgut, indignat, però com a càrrecs electes hem de dir que hem de ser molt responsables amb les paraules, no? I fa dos dies es van fer servir paraules molt gruixudes, prevaricació, que vull recordar que és un delicte, una decisió que un funcionari doncs, exerceix de manera arbitrària, sabent que és injusta, no té res a veure amb un debat o una negociació política. I entenem, insisteixo, les emocions, perquè són pròpies de les persones, no? Però hi ha alguns conceptes legals que hem de ser molt responsables perquè sap greu, no? Perquè abans de fer-ne ús hem de ser molt curosos. I és una llàstima que el fet s'hagi cansat d'esperar els gestos del govern, gestos que se li van proposar per intentar que tornin a ser socis preferents, no? Clar que sí, i per donar sortida a algunes de les peticions que nosaltres compartim. Peticions que van sempre a la línia d'algunes propostes que ens han semblat molt interessants, no? I de fet, com no entenia, no? Que amb el fet de vincular-ho amb les aprovacions de les ordenances o del pressupost, fins i tot se li va oferir, per això les coses s'han d'explicar en la seva totalitat, no en diagonal. Se li va proposar doncs, fer aquests moviments d'acostament una altra vegada cap a ser soci prioritari sense cap condicionant de cap tipus. És una llàstima que no s'expliqui doncs, tota la conversa. I aquí sí que m'agradaria manifestar. Nosaltres seguim treballant amb la voluntat d'exercir aquest vincle i ens agradaria també aconseguir que continuïn sent un soci preferent. I per això ens costa a vegades d'entendre algunes peticions que ens han fet arribar. Nosaltres no condicionem cap vot i parlo, sobretot, vull parlar aquí de responsabilitat, d'entendre que quan un és un càrrec electe no només té drets, sinó també té obligacions com qualsevol ciutadà. I aquí és el que m'agradaria destacar, no? Fins a quin punt hi ha coses que hem de acceptar.
I en un minut, deu anar a Barcelona a explicar la comunitat energètica.
Sí, senyor, vaig anar a Barcelona a explicar la comunitat energètica, efectivament. I la veritat és que va ser doncs, una precisament una invitació de Noé Garraf, Vaig anar acompanyada d'una tècnica i la veritat és que va ser una experiència enriquidora. Vaig estar també amb el regidor d'Urbanisme de Ribes i la veritat és que va ser molt agradable.
I ara faig el subordinat. A les companyies elèctriques els costa, eh?
Els costa moltíssim, eh? Perquè a més una de les coses que ens estem topant és que costa molt que facilitin les dades, no? Però continuarem treballant. A més, a nosaltres ens enorgulleix que ens cridin per explicar la nostra experiència de comunitat energètica local, que no és fàcil. I jo crec que és un orgull per Sitges tenir aquesta primera comunitat energètica local. I estem treballant per intentar incorporar altres propostes de privats, a veure com encabim legalment tot plegat. Penso que és la via i la veritat és que és un orgull i em sento molt, molt satisfeta de poder explicar el nostre projecte amb aquests fòrums.
Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies a vostès.